salutacions. Ara mateix passa un minut de les 9 del matí. Us torno a parlar aquesta hora Mercè Raga i Sara Cruz. Ja tot seguit, en la segona hora del primer cafè, com cada dijous, tindrem l'hora del consumidor amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum i la directora del programa Plusvàlua, Carla Gràcia. Avui us volem parlar de les revisions i inspeccions obligatòries del gas i les calderes. A la secció El pitjor del pitjor, de la Laura Aznar. La nostra companya continua desenvolupant les possibilitats que té la societat catalana d'adaptar-se als horaris europeus. També tindrem avui l'espai de les herències, del món de les herències, dedicat a la figura avui jurídica del marmessor. Qui és el marmessor? Doncs és la persona encarregada de fer complir i executar la darrera voluntat d'un difunt. Ens ho explicarà amb més detall l'advocada Maria Elba Rojas González del Bufete Rojas. Tot això i més aquest dijous al primer cafè de Ràdio Cel Provençal. Sara Cruz, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Amb la Sara el que fem tot seguit és repassar els titulars més importants a aquesta hora.
Els Mossos d'Esquadra han fet almenys 25 detencions en la tercera nit consecutiva d'incidents al barri de Sants de Barcelona. Poc abans de les 10 de la nit han començat els aldarulls a la carretera de Sants, al final de la concentració de protesta pel desallotjament i enderroc del centre social de Can Vies. Els Mossos han fet les primeres càrregues després que alguns manifestants encaputxats hagin llançat pedres i també ampolles contra unitats de policies. També per ser increpat i llançat objectes contra els periodistes que informaven d'aquests enfrontaments. El Parlament vota avui els canvis legislatius necessaris per desenvolupar el macroprojecte Barcelona World. En principi, els vots de Convergència i Unió i del PSC faran possible la rebaixa de l'impost dels casinos, la condició imposada pel grup inversor. El govern, recordem, necessitava un grup de l'oposició per poder modificar aquesta llei que ha de permetre que Barcelona World finalment s'instal·li al territori. Marxem cap a l'exterior. El general Abdel Fattah al-Sisi, el gran favorit, hauria guanyat finalment les eleccions a Egipte amb un 93,4% dels vots. Això segons els primers sondejos s'han fet públics després del tancament dels col·legis electorals. I nou crim d'honor al Pakistan. Atenció, una dona embarassada de 25 anys ha mort després d'haver estat lapidada per la seva família que no acceptava que s'hagués casat amb l'home que estimava. Els fets han passat a Lahore, a l'est del Pakistan, davant d'un alt tribunal de la ciutat i a plena llum del dia. Una vintena de persones, entre elles el pare i els tres germans de la jove, l'haurien matat, com dèiem, a cops de bastó i llançant-li totxos. Una multitud ho ha vist sense fer-hi res. I en esport, Sergio González ha assumit formalment el càrrec com a nou entrenador de l'Espanyol, relativitzant la seva falta d'experiència i amb una declaració d'intencions. Ha dit que està molt il·lusionat i que té un molt bon equip. I d'altra banda, Joaquín Caparrós ha rebutjat l'oferta de renovació del Llevant i es convertirà finalment en el nou entrenador del Granada.
Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 27 77. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar, i si vols el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel.
El primer cafè de Ràdio Estel.
Ai, per favor.
Continuem. Xavi Aguilar, que simpàtic estàs aquest dijous, eh? Moltes gràcies. Ell sempre, eh? Ell sempre. Bé, avui m'ha tocat a mi, però...
Bé, jo en tinc unes quantes, eh? També, eh? Que aquell dia arribaves justa.
Arribaves tan justa.
Arribaves justa.
I bé, gairebé de peu, vaig haver de dir el bon dia. I clar, després havia d'agafar aire. Bé, moltes gràcies, Xavi. Que tinguis un bon dijous. A qui felicitem avui, a part del Xavi Aguilar?
A veure, avui és Sant Pere Sants, dominic, missioner, bisbe i català. I recordem, 1953, primera ascensió a l'Everest. 1987, el jove Matías Ruix aterra amb una avioneta a la plaça Roja de Moscou borrant les defenses soviètiques. Déu-n'hi-do, eh? Vull dir, t'imagines una avioneta enmig de la plaça Roja i la gent...
James Bond,
no
sap...
eh? Exacte, exacte.
No, és tal qual.
I tant. Això ho veiem en cine, pensem, bueno, això és impossible.
Una fantasmada.
Però
doncs
és
mira,
així, és així. Pam. Doncs, bueno, i aniversaris. El 1963, Sergi Berbel, dramaturg. 1971, el Carles Luz Muñoz, alcalde de Gandesa i president del Consell Comarcal de Terra Alta. I després tenim una felicitació, que ens agrada molt de fer-la.
Una doncs, felicitació no sé si personal.
Tenim. Hola?
Ara.
Hola?
Està sonant els...
el telèfon.
Estem esperant, a veure si l'agafa el telèfon. Estarà a casa, no hi serà? Potser ha marxat, Carme.
Llamada perdida a Movistar.
Ui, doncs, bueno, és igual, com que no ens ha agafat la trucada, igual el felicitem, eh?
Va, felicita'l igualment.
És el Josep Maria i el truquem de part de les seves filles, la Mar i l'Aina, i li volen dedicar una cançó que diu que els hi agrada molt, amb elles i amb ell també. Doncs
quina cançó és?
Una dels Catarres, que és Seguirem lluitant.
Ens encanta aquesta cançó,
I a nosaltres
perquè
també,
hem de lluitar.
Que sí, clar que sí. Doncs, Josep Maria, per molts anys.
Si et sembla... Podem tornar a provar a trucar al Josep Maria.
Val, doncs ja ho
més
tornarem
tard,
a
veure.
Ah, això mateix.
A veure si ens ha escoltat i al final ens doncs podem parlar amb ell.
Molt bé, doncs
d'acord?
Gràcies.
En tot cas, moltes felicitats, Josep Maria.
Felicitats.
Sempre les ordres d'algun fals profeta que s'ha oblidat que aquí tots som iguals. Ens ho paguem amb la mateixa pedra. Tants cops abans ens ha fet deixar el cap. Quantes lliçons ens ha donat la història? És el moment de recordar qui som. Seguirem endavant, seguirem lluitant i tenim tan por que perdre. Per l'avui i per demà, pels que han d'arribar fins a conquerir la glòria. Alcem les veus com si fossin espai. Sense l'avui mai no tindrem demà. La convicció és la nostra cuirassa. Plantarem cara a aquell que ens vulgui mal. És l'apatia el que ens torna dèbils. És l'avarícia el que ens torna esclaus. Serà la unió el que ens faci forts i lliures. Serà l'amor el que ens farà.
Ràdio Estel.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous de 3 a 4 de la tarda, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Conduït per Carla Gràcia i amb el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i l'Agència Catalana del Consum. Plusvàlua, els dijous a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, celebrada amb èxit la primera fase del Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats. Pas cap a una església urbana. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2770 i també des de catalunyacristiana.cat.
Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons. Per exemple, tens pomes Golden o Fuji en safata per 1,99 euros al quilo. O tomàquet Kumato en safata per 1,99 euros al quilo. Acostuma't als nostres bons preus. També a hipercor.es.
Els dijous cada 15 dies el primer cafè de Ràdio Estel, el món de les herències amb el Bufet Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. Els dijous cada 15 dies el món de les herències al primer cafè de Ràdio Estel. Més informació a bufeterojas.es. L'hora del consumidor.
Ara mateix passen 12 minuts de les 9 del matí. Continuem en directe al primer cafè de Ràdio Estel. Comencem l'hora del consumidor, com cada dijous a aquesta hora. La setmana passada vam saber pels mitjans que la policia havia desarticulat una organització dedicada a estafar i robar fent falses revisions del gas en domicilis particulars. Carla Gràcia, directora del programa Plusvàlua. Molt bon dia, primer
de
tot.
Molt bon dia, Mercè.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres un dijous més. Comentem aquesta notícia per un motiu.
De fet, és que ja hem comentat en diferents sessions aquí a l'hora del consumidor el tema de les revisions del gas. I per això aprofitem la presència avui dijous, com cada setmana, del senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Bon dia, senyor
Conesa. Molt bon dia.
Per parlar de les revisions i les inspeccions obligatòries de les instal·lacions domèstiques, de gas i de les calderes.
Doncs, primer de tot, senyor Conesa, si ens voldria aclarir cada quan hem de passar la revisió obligatòria del gas butà o bé del gas natural.
Bé, si comencem pel gas butà. Comencem pel gas butà per una raó. Perquè aquesta és una revisió que hem de fer nosaltres, que la responsabilitat és nostra. O sigui, nosaltres cada 5 anys hem de fer una revisió de les instal·lacions fixes, i ho dic clarament, instal·lacions fixes de gas butà. Per què? Perquè si es tracta d'una estufa o d'una cuina mòbil que van amb una bombona, no tenim aquesta obligació. Per les instal·lacions fixes de gas butà, cada 5 anys nosaltres hem de fer la revisió. I, per tant, ens hem de dirigir amb una empresa instal·ladora que sigui de confiança, una empresa que nosaltres, doncs, coneguem, i si no, ens informem, ens podem informar en el gremi d'instal·ladors i veure diferents opcions que ens facin un pressupost i aquella que a nosaltres ens satisfagi, doncs li encarreguem la revisió del gas. Pensem també que, com deia abans, si es tracta pura i simplement d'una cuina mòbil que va amb una bombona o una estufa, no és necessari passar aquesta revisió. Pel gas natural, el gas natural ens referim, doncs, a instal·lacions, perquè aquí només hi ha instal·lacions fixes de gas natural. La instal·lació fixa de gas natural, la inspecció, aquí no és revisió, és inspecció, s'ha de fer també cada 5 anys. Però en aquest cas, la responsabilitat de fer-la no és nostra, sinó que és de la companyia distribuïdora. La companyia distribuïdora ens ha d'avisar i ens ha d'enviar una empresa homologada per ells perquè faci aquesta revisió. Ens avisarà a nosaltres, avisarà a la comunitat amb rètols, si és que vivim doncs en comunitat i no en una casa doncs unifamiliar, i per tant serà aquesta la companyia que ens ha de fer la revisió, aquella que ens digui la companyia distribuïdora del gas.
Doncs recordem que avui a l'Hora del Consumidor us estem parlant de les revisions i les inspeccions obligatòries del gas i també de les calderes, i per això, doncs, si teniu algun dubte o si teniu alguna pregunta per fer-li al senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum, us la resoldrà en directe si truqueu a aquest telèfon.
Al 93 409 2774.
Senyor Conesa, què ens aconsella llavors, si rebem a casa la visita d'empreses que volen fer-nos aquesta revisió del gas?
Bé, clar, nosaltres el primer que hem de fer, i després doncs, de totes les problemàtiques que s'han succeït doncs, de falses empreses que oferien aquesta revisió, és que desconfiem d'aquelles visites inesperades d'empreses que es presenten com instal·ladors de gas, tant sigui de butà com que sigui de gas natural, i que ens ofereixen fer la revisió. Desconfiem. Per tant, tinguem en compte que no tenim cap obligació d'atendre una visita que nosaltres no hàgim prèviament doncs, concertat. Per tant, tinguem cura en què si truquen a casa nostra, el primer que hem de fer és que s'han d'identificar. I si no s'identifica, no dubtem, no obrim la porta. Per tant, comprovem si verdaderament nosaltres necessitem aquesta revisió. Pensem que aquests instal·ladors han de portar el carnet professional que indica que tenen autorització, que és una empresa doncs, que està inscrita en el registre de seguretat industrial. Vull dir que, per tant, han de presentar unes credencials. Però tot i així, nosaltres ens sentim pressionats, perquè si hem vist que les nostres calderes no necessiten revisió, no tenim per què atendre el seu oferiment i, per tant, no cal que els rebem. Pensem també que si ens ofereixen, per exemple, doncs, la revisió de calderes, també tenim la informació a casa de si toca o no toca aquesta revisió. Per tant, anem alerta, desconfiem, no obrim la porta a qualsevol persona que ens truqui per oferir-nos o revisions de gas o qualsevol altre producte o servei que pugui ser. I si tenim qualsevol dubte, agafeu el telèfon, truquem al 112 i avisem els Mossos.
Per tant, perquè quedi clar, si tenim gas butà a casa, què hem de fer?
Bé, si tenim gas butà a casa, només hem de fer la revisió quan toca dels 5 anys. Però pensem que l'empresa instal·ladora que nosaltres contractem ha d'estar degudament inscrita en el Registre d'Agents de Seguretat Industrial de Catalunya. Automàticament el que hem de fer és comparar preus, perquè pot ser que aquella companyia doncs, ens pugui fer el servei molt bé, però potser una altra que ens el farà igual i més barat. Per tant, mirem, comparem els preus. Però pensem en un tema important, i parlem de gas butà. Aquesta revisió només és la instal·lació fixa. El tub flexible porta data de caducitat. Per tant, això vol dir que nosaltres mateixos el que hem de fer hem de mirar que el tub aquest doncs, no es passi aquesta data i canviar-lo nosaltres mateixos. I el que és el regulador, aquest no té ni manteniment el dia que s'espatlla es canvia. Per això, precisament, com deia ja al principi, en cas de que tinguem només una estufa o una cuina mòbil, nosaltres mateixos hem de tenir la precaució de canviar el tub quan caduca o de canviar el que és el regulador quan s'espatlla.
Senyor Conesa, i si tenim gas natural, què hem de tenir en compte pel que fa al manteniment de les instal·lacions? Perquè, com vostè deia al principi, és responsabilitat nostra o és de la companyia?
És de la companyia. Per tant, nosaltres tenim molt clar que ens han lliurat un certificat. Aquest certificat de revisió, doncs, que l'haurà fet l'empresa, que la pròpia companyia ens ha enviat, companyia, lògicament, homologada. Si algú ens digués, doncs, que ve a fer la revisió, mirem el certificat. Si no ha complert els 5 anys, vol dir que... I si ha complert els 5 anys i no n'estem segurs, truquem a la companyia. Però hi ha un altre aspecte molt important amb el tema de la revisió del gas natural. És que si la companyia que ens ve a fer la revisió, doncs nosaltres ja hem confirmat que és la companyia que ens envia la distribuïdora, nosaltres no hem de pagar res. No vol dir que no hàgim de pagar la revisió o la inspecció, perquè sí que hem de pagar la inspecció, però no l'hem de pagar en aquesta companyia, sinó que la pròpia comercialitzadora en la factura ens posarà el cost d'aquesta inspecció. Per tant, si algú ve i tinguéssim doncs això de que sí que ens ho faci i ens vol cobrar, automàticament és una enganyifa, perquè no poden cobrar res les companyies que venen a fer la revisió de la instal·lació fixa de gas natural. És la pròpia companyia comercialitzadora la que ens ho cobrarà en el seu moment amb la factura.
Per tant, si ens venen i ens demanen número de compte o qualsevol altra factura, iep, no hem d'ensenyar res, eh?
No, mai.
Mai, eh?
Mai ensenyar res ni donar dades de res.
En principi, ells ho han de tenir tot, perquè ells, si venen
per això,
de part de la
això,
teva empresa...
Ells ja venen, per tant, automàticament han de saber que no poden cobrar.
Clar.
Per tant, si hi ha un dubte d'aquests, automàticament hi truquem als Mossos, perquè segur que és una enganyifa.
Vinga, doncs, si teniu més dubtes, si voleu trucar al directe 93-409-2774, ho podeu fer. Avui parlem a l'hora del consumidor de les revisions i inspeccions obligatòries del gas i les calderes. Seguint en aquesta línia, quan un instal·lador de gas ens fa la revisió de les instal·lacions de casa, ens ha de lliurar, en aquest cas, ells, ens han de lliurar algun document o resguard?
Sí, en el gas butà ens han de lliurar, doncs, el certificat de revisió. Però, a part d'això, ens enganxaran una enganxina en el qual dirà la data a on s'ha fet la revisió i quan toca la propera revisió. Per tant, són una informació molt important que nosaltres tenim a l'abast per, si algú ens ofereix la revisió, veure si verdament toca o no toca. Per l'altre cantó, si es tracta de gas natural, automàticament ens faran també el certificat d'inspecció que nosaltres hem de guardar, és la garantia de què s'ha fet i, a més ens donarà tota aquesta informació de quan toca una revisió propera.
Alguns oients també ens comenten que reben trucades telefòniques oferint-los un servei de manteniment de la caldera, per exemple. Voldríem saber si és obligatori tenir contractat aquest manteniment i cada quan s'ha de fer la revisió d'aquestes calderes.
No hi ha cap obligació de tenir un contracte de manteniment. Això no vol dir que no el puguem contractar i tenir doncs una certa tranquil·litat en què això es farà, en què l'hem fet amb una companyia que és de la nostra confiança i que, per tant, ells mateixos ja també ens recordaran quan toca. I si parlem de calderes, toca cada 2 anys. A cada 2 anys hem d'avisar nosaltres amb una empresa instal·ladora perquè ens faci aquesta revisió. Si tenim el contracte de manteniment, ens ho recordaran ells per l'interès que hi tinguin en fer-la. Per tant, tinguem-ho present. Però, de totes formes, sempre, quan nosaltres fem aquesta revisió, com hem dit per la instal·lació fixa, en aquesta de la caldera, si no hi ha un contracte i nosaltres demanem un instal·lador, demanem preus i el que fem és comparar-los i triar aquell que millor ens interessi. Pensem també de què ha de ser una empresa instal·ladora que estigui registrada en el Registre d'Agents de Seguretat Industrial de Catalunya. I, per tant, això ja ens dona una garantia. i també a la vegada que estiguin al registre d'empreses instal·ladores i mantenidores d'instal·lacions tèrmiques, el que se'n diu el REITE. Per tant, són dues dades que són, a mi semblen, complicades, però que si les tenim d'antuvi de les companyies que estan fent, no costa res demanar-ho, perquè és la garantia de que aquestes companyies faran les coses bé.
Senyor Gonesa, i si ens ve una empresa de manteniment de la caldera, quin document ens ha de lliurar quan arriba a casa?
Bé, és com el que havíem dit abans del votar, el certificat de manteniment, però també l'enganxina. L'enganxina és important, perquè sembla que digui, oh, una enganxina. No, perquè la tens a la vista. Si algú ve i diu, vull fer vinc a fer, doncs la revisió. Vas a la caldera, mires i veuràs a l'enganxina si la data en què es va fer i si toca o no toca per la data que estàs.
És que en aquell moment em sembla que ens en recordarem, però si no tenim apuntat, passa el temps i
si ho tens apuntat, o a vegades inclús tens el certificat. I el certificat, i ara on te'l tinc? Perquè han passat 2 anys, o me'l fixo, en passen 5. Aviam, estarà en aquell calaix, o on estarà? I en canvi, l'enganxina està a la vista.
És la referència, igual que l'ITB, no?, dels cotxes.
Sí,
igual. És com la ITB, vull dir. I precisament nosaltres estem propiciant que aquesta enganxina sigui el més grossa possible.
També.
Perquè es pugui veure amb tota la informació de consells i a la vegada la data en què s'ha de fer. Això que sigui una informació fàcil de...
Senyor Gonesa, i si no ens han prestat un bon servei o bé no estem conformes amb la feina feta, com podem reclamar?
Bé, la reclamació, tant si és doncs, un servei que ens presten amb un establiment comercial o que comprem alguna cosa, com si ens venen a fer una revisió a casa, si no estem conformes, hem de demanar els fulls de queixa, reclamació i denúncia. Pensem que qualsevol companyia que ens ofereixi els serveis a domicili i que vingui. Qualsevol venda a domicili també. Han de portar els fulls de queixa, reclamació i denúncia. Per tant, si no n'estem satisfets, els hi demanem, omplim allà mateix el full, ens l'han de signar, com que és un triplicat, s'han d'emportar un perquè l'entreguin a la seva empresa que representen, i nosaltres quedem els altres dos. Tenen un mes per contestar-nos. Si en un mes no ens contesten o la contesta no és adient a el que nosaltres doncs, hem reclamat, podem dirigir-nos amb els altres dos, que serà un sempre per nosaltres com a referència, però l'altre el presentem en aquell organisme de consum més proper que tinguem, com pot ser una oficina municipal d'informació al consumidor, o, si no tenim oficina municipal, a la nostra localitat, una oficina comarcal. Podem anar a l'Agència Catalana de Consum, on també seran atesos i també es buscarà qualsevol solució al seu problema. I, si no, les associacions de consumidors, que per això també hi són, i ajuden a resoldre tots aquests problemes i estan a costat, precisament, dels consumidors.
Senyor Gonesa, ho vam avisar fa un parell de sessions, parlàvem també de les revisions del gas i ens trobem amb aquesta notícia que la policia ha desarticulat una organització dedicada a estafar i robar, fent falses revisions del gas. Per acabar, quins consells de seguretat ens pot donar per el que fa a les instal·lacions domèstiques de gas?
Bé, aquí hi ha dues coses. Una és de seguretat tècnica, com si diguéssim, aquella que tenim a casa, de que si tenim una instal·lació de gas, el que hem de mirar és que la flama sigui blava i silenciosa. Hem de mirar de que tinguem lliures totes les reixes de ventilació i mantenir lliures també els conductes de fum perquè no hi hagi acumulació de gasos. I això és el que hem de tenir en compte a casa. Amb l'altre, de què deies, d'aquestes empreses, empreses que nosaltres hem expedientat perquè hem tingut denúncies. Però és que aquí hi ha dos aspectes i que, per tant, per això diem, si no és una visita que hagis doncs, concertat, no tens cap obligació d'atendre-la, no obris. I si tens un dubte, truca als Mossos, perquè darrere d'aquestes empreses que ofereixen i que després resulta que no necessitaves aquesta revisió, però ja t'han cobrat una revisió que la millor ni han fet, Per l'altre cantó també hi ha, ja no només falses empreses, sinó gent que no tenen ni empresa ni res, que l'única cosa que volen és entretenir a la persona mentre l'altra et buida el pis. Per tant, tinguem cura, no obrim la porta quan no és una visita que hàgim concertat. I, si més no, s'han d'identificar perfectament abans de que nosaltres els atenguem. El carnet, doncs, d'instal·lador, que l'empresa està registrada en els registres corresponents. Tota aquesta informació és bàsica. I si es tracta de dir que és de la companyia de gas, doncs de la instal·lació de gas natural, del subministrador, toquem a la companyia i preguntem. Vull dir, no ens atabalem i fem les coses de forma que la nostra seguretat és més important que tot.
Doncs moltíssimes gràcies, senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Gràcies per acompanyar-nos a l'hora del consumidor i resoldre els nostres dubtes. Abans de marxar, per més informació, també recomanem als nostres oients que es poden adreçar a www.consum.cat, també a les xarxes socials, Carla.
Per suposat, al Facebook i al Twitter, a ConsumCat i al 012. I també hi ha l'aplicació InfoConsum, també gratuïta, que tots els oients, totes les persones, poden descarregar-se gratuïtament i estar al dia de qualsevol tema sobre consumidors.
Així mateix.
Senyor Conesa, bona setmana.
Moltes gràcies. Fins la setmana que ve, si Déu vol. I, doncs, que tinguem un bon cap de setmana i
que surti el sol.
I que surti el sol, però que l'atmosfera es netegi una mica d'aigua, perquè així, vull dir, no hi ha els problemes d'al·lèrgies, pol·lens, sí, totes aquestes coses.
Que se'n porti tot, eh? Carla Gràcia, què tindrem avui de 3 a 4?
Doncs avui parlem sobre la creació d'ocupació a l'ONCE, una entitat de molts, molts anys a casa nostra i que fa un treball, doncs, profund per persones amb certes dificultats. Tindrem nosaltres a Xavier Grau, delegat territorial de l'ONCE Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies, estarem molt pendents. Un dijous més de 3 a 4 de la tarda al programa Plusvàlua amb Carla Gràcia. Gràcies a tots dos.
Gràcies.
Moltes gràcies.
La setmana vinent.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 6 al 13 de juliol, Noruega, la ruta d'Onidaros, un centre de peregrinatge de primer ordre. Per més informació, truca al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Ja tens pensat què faràs aquest estiu? Aquest any et mereixes unes vacances inoblidables amb BAC10 Hotels. Canàries, Mallorca, Costa Daurada, Costa del Sol, tria entre 16 destinacions de somni. HD Hotels t'ofereix hotels amb ubicacions privilegiades a primera línia de mar i instal·lacions de primer nivell. Amb BAC10 Hotels, aquest estiu et mereixes que pensin en tu. Informa-te'n i reserva al 902 100 906 o al web hdhotels.com. Where funny people
can have fun. Ràdio Estel. (Fixi)
passant gairebé 6 minuts de 9:45 del matí. Arriba el punt curiós, que en teníem ganes, feia temps que no ens sortia.
I tant, mira, aquí estem.
Vinga, Sara.
Mercè.
Dispara. Fas por, però dispara.
Vaja, tu ets de les que jugues, això, jo què sé, doncs, saps de llançar les escombraries, baixes tu, baixo jo, el joc aquest de pedra, paper, tisora? Ja has jugat algun cop o no? Jo sí, ja t'ho juro.
Sí.
Va, i guanyes o perds?
Bé, 50-50, podríem dir.
Sí.
Per què?
Escolta, mira. Segons un estudi de 3 investigadors de la Universitat de Hanzhou i l'Acadèmia Xinesa de la Ciència, guanyar o perdre en aquest joc, el pedra, paper, tisora, no és qüestió d'atzar, sinó que respon a una lògica del nostre cervell. T'ho explico bé. Els investigadors han arribat a la conclusió que els que guanyen ho fan perquè no canvien la seva opció i la mantenen durant el joc. En canvi, els perdedors són els que canvien. Si primer, per exemple, diuen tisora, després diuen paper. D'acord? T'ho segueixo explicant. Tot i la seva aparent frivolitat, l'origen d'aquest estudi dels investigadors és seriós, intentar saber com prenem decisions, que és el que fa que optem per una opció o per una altra. Aquest estudi se centra en el joc del pedra, paper, tisora perquè és considerat com un clàssic pel que fa a la presa de decisions en un context competitiu. La qüestió és, tendim a repetir les nostres decisions de manera cíclica o les anem variant? Ens deixem endur per l'atzar o busquem una lògica? Això és el que aquest estudi ha intentat determinar. Aquesta investigació s'ha dut a terme estudiant el comportament de 360 estudiants que participaven en un torneig multitudinari d'aquest joc i ho van fer a la Xina. Després d'analitzar tots els jocs, es va arribar a la conclusió que els guanyadors que no canvien d'opció doncs, són els que acaben doncs, guanyant en aquest joc, mentre que els perdedors sí que ho fan. A més, els perdedors acostumen a canviar de resposta seguint l'ordre tradicional. Primer trien la pedra, després el paper i després la tisora.
Per tant, missatge clar, no...
No canviïs.
No canviïs, eh?
I així t'estalviaràs baixar tu les escombraries.
Però això també ho deien en l'examen de conduir, no? Que la primera, el primer que pensaves, la primera resposta és la bona.
Però això passa sempre, és veritat, eh? Sempre, després comencem a pensar i canviem l'opció, no? Ens hem de quedar amb el primer que pensem.
Doncs moltíssimes gràcies per aquest punt curiós. Nosaltres marxem a publicitat i tot de seguit arriba la Laura Aznar amb el pitjor del pitjor.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix? Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 17 al 24 de juny, pelegrinatge a Terra Santa. Seguirem les petjades i els viatges de Jesús per sentir el que va dir i com ho va dir, amb el suport del prevere que ens acompanyarà des de Barcelona. Ho actualitzarem, ens implicarem i ho celebrarem. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
El pitjor del pitjor, un espai per parlar de temes que generen opinions molt contraposades i que es nodreix amb els vostres punts de vista i aportacions.
És el pitjor, del pitjor, del pitjor que tenim en aquest país. Get up, stand up.
Stand up for your right. Perquè diu Oliveres, Laura, que avui no l'hem pogut tenir finalment a la tertúlia, però el tenim cada dia.
Doncs sí, cada dia és el nostre indicatiu que ens diu que comencem
la secció. És el nostre guru, eh? Sí. És el guru del pitjor del pitjor.
Per aquesta setmana us hem plantejat al web la pregunta si penseu que seria positiva l'adaptació de la societat catalana als horaris europeus. Avui hem volgut parlar amb la Mercè Otero, una activista feminista de Caladona, que ha donat suport a la iniciativa per la reforma horària Ara és l'hora. De fet, li hem preguntat en primer lloc a la Mercè si aquesta proposta seria positiva per facilitar la conciliació de la vida familiar i professional. Ella ens ha explicat que el terme conciliació s'associa només al col·lectiu de dones i això és el primer que hauria de canviar.
Des del moviment feminista, el concepte de conciliació, vull dir, sempre ens fa una mica d'angúnia perquè sembla que les que hem de conciliar som les dones, quan en realitat, vull dir, aquest concepte és justament per una redistribució de les tasques del treball de cura, hi ha, com si diguéssim, molta més interès i molta més força en que siguin els homes els que entrin en la conciliació que no pas les dones que ja hi hem estat posades des de sempre.
Una altra de les principals crítiques de la Mercè és que sigui el capital el que està al centre de la vida social i no el treball de cures. No hem d'oblidar que, tal com explica, tots som interdependents.
Si en el centre, en canvi, hi poses el treball de cura, canvia tota la perspectiva. La reconciliació no és, vull dir, el que s'està produint ara, que les dones agafin els treballs de jornada partida per tenir justament aquests espais de la cura de les persones. I aquí hi ha un altre element que és molt important, que quan es parla de dependència, tinguem en compte que tots i totes som interdependents.
Per últim, hem volgut saber per què seria positiva una adaptació de la societat catalana als horaris europeus. Mercè Otero ens ha dit que qualsevol iniciativa que impliqui major disponibilitat de temps és bona per a homes i dones.
Qualsevol iniciativa que vagi en aquest sentit, el recolzament per part del moviment de dones i del moviment feminista, vull dir, és molt benvingut. O sigui que en aquest sentit, vull dir, confiem que aquestes mesures que es puguin fer, és clar que ajudaran. Perquè, vull dir, perquè ajudaran a que l'opinió pública, doncs, vull dir, vagi fent, vull dir, els canvis de mentalitat són molt més lents, però vull dir, però si poses al davant, vull dir, unes lleis, unes normatives, doncs aleshores ja estem més encarrilades, ja estem més ben situades.
Volem agrair el seu punt de vista a la Mercè Otero, activista feminista de Cala Dona, que dona suport a la iniciativa per la reforma horària Ara és l'hora. I per últim ens acomiadem recordant-vos a tots que ja podeu seguir votant al nostre web radiostel.cat. La pregunta que us hem plantejat aquesta setmana, que és: seria positiva l'adaptació de la societat catalana als horaris europeus?
A dia d'avui, Laura, com van les votacions?
De moment, un 89% de les persones diuen que sí, que creuen que seria positiva, mentre que un 6% només diu que no i un altre 6% encara no ho té clar.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Laura. A vosaltres.
Vols donar el teu punt de vista pel pitjor del pitjor? Entra a radioestel.cat i vota a favor o en contra. O envia un mail al primercafe@radioestel.cat i dona'ns la teva opinió.
Ràdio Estel.
Els bons sibarites tenen una cita cada dissabte a les 11 del matí a Trotamundos, amb Miquel Mercadal. El programa de la bona gastronomia, els bons vins, les millors denominacions d'origen i les destinacions més recomanables per convertir el teu temps lliure en un record inoblidable. Cada dissabte d'11 a 1 del migdia, Trotamundos a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ara mateix falten 2 minuts per arribar a 3:15 del matí. Núria Ortín, què tal?
Molt bon dia.
Fa fred, eh? Vens de fora i
està
congelada,
la
Núria.
És que ven la moto, la Núria. Ai, jo no sé ni com et dius, Núria.
Molt bé, gràcies. Bon dia a tothom.
Bon dia.
Com esteu?
Aquí molta calor.
Jo tinc fred i jo ja visualitzant que dissabte ens anem a Montserrat i farà molta calor, perquè si no, les 80 persones...
Què ha dit el Jordi Miralles?
Què ha dit el Jordi?
Home, doncs, no, hem d'estar atents,
Sí, que
ha dit que millorarà el temps, sí.
Bé, sort que nosaltres, doncs, allà a Montserrat sempre hi ha alguna cosa que fer, si no, com que som un grup molt espavilat i molt maco, ja buscarem alternatives.
I tant.
Oh, i tant.
Que, per cert, si algú vol anar a Montserrat, que és aquest dissabte, pot venir encara, eh? Perquè hem fet 2 autocars, no un, sinó 2. Estem a 80 persones, però si podem o volem ser 100, no hi ha cap problema. Així que ens podeu trucar al 93-409-2770, tots aquells que vulgueu venir de peregrinatge, aquest dissabte a Montserrat, i celebrarem els 20 anys de Ràdio Estel i els 35 de Catalunya Cristiana.
I a part comptarem amb el director d'aquesta casa, que és d'aquesta casa... Estava pensant en una altra cosa. I amb l'arcabisbe de Barcelona,
sí,
el cardenal Lluís Martínez Sistar.
Està confirmat, ve a tot, de fet, ens faran la benvinguda, juntament amb el pare Abat. I bueno, compartirem el dinar, compartirem que anirem a veure una exposició amb el bisbe Carrera, l'Eucaristia, i després de la tarda baixarem a veure la cova de Sant Ignasi a Manresa.
Déu-n'hi-do,
dia completo.
Dia completo, completito.
Marxem a 9:15 des de plaça Catalunya, així que matiners i matineres, que ens truquin els que encara estan indecisos, que serà un dia molt, molt bonic i de germanor.
Molt bé. Què més coses podem destacar?
Què més tenim al club? Clar,
ahir vam trobar faltant,
sí,
Núria.
Sí, ahir vaig fer una campana.
On eres?
Sí, me'n vaig anar. Dic, capa, ja són quatre, quatre dones, no calen.
No cal més.
No, jo us volia explicar que tenim un sorteig tradicional,
sí,
que és la rifa, que ho vam comentar l'altre dia, però que tots aquells que vulguin comprar una butlleta o dues, que sàpiguen que és una col·laboració que fem directament per Ràdio Estèrea Catalunya Cristiana, pels nostres mitjans.
Uh-huh.
El primer premi és una plaça a un peregrinatge de Terra Santa, que és un premi doncs, que jo crec que ja, només per això val la pena, poses 3 euros i ja
sí,
està. Sí. Després hi ha 5 dies a l'hotel Abad Cisneros de Murs d'Enrat amb totes
Abad
les despeses.
Abad Cisneros, que està molt bé,
és molt maco.
Hotel.
Sí, la gent molt agradable. Després hi ha una subscripció al tercer premi al setmanari i llavors tota aquella gent que vulgui comprar un talonari, que és sobretot tots els socis d'amics i gent de la casa molt fidels de fa molts anys, el que fan és comprar tot un talonari. Tot un talonari són 50 números que val 75 euros i llavors amb això tots aquests que compren un talonari, dos o tres o quatre, hi ha gent que s'emporta quatre. Entren amb un sorteig d'un número especial que amb aquests poden guanyar la famosa bicicleta. Que no,
oh, i tant,
no
i tant, i tant.
Que no del bici, però una bona bicicleta, a més, o sigui que tenen
tu
opció
comprat,
amb un altre
Sara?
Regal.
No, però ara en compraré.
En tenim aquí a la recepció.
És que em fa molta por amb bici pel món.
Bueno, doncs llavors...
Si no és un poble, no vaig amb bici, t'ho juro.
A veure com funciona això. O sigui, és la confessió de la Sara. Sí. O sigui, si no és un poble,
no.
No vaig amb bici. Jo estic a Premià de Mar, ja que estem, i anava amb bici tot arreu. Però aquí a Barcelona no ho he intentat alguna vegada i no he mort de miracle.
Però vas, ara tenim ja els carrils bici. Ara
sí,
ja
bueno.
No et convenç. A mi m'encanta anar amb bici.
A mi també.
Bueno, mira.
Jo baixava, quan baixo aquí a la feina, amb bici.
Veus,
i els nostres companys són bé.
I l'Ignasi, bé, l'Ignasi.
L'Ignasi.
Un ciclista professional,
eh? I el Gerard Carrión.
Gerard Carrión.
Sí, estem aquí molt, molt
tot, esportistes. Molt, anem ben equipats de dalt a baix,
sí,
eh?
Amb els cans. A veure si m'animo, va.
Va, Sara, ho has de fer.
I els que no, doncs poden guanyar aquest viatge a Terra Santa, que Terra Santa, ja ho he dit mil vegades, s'ha d'anar sí o sí un cop a la vida. Així que els que vulguin o que ens truquin...
Que hem de fer això.
Ens poden trucar al 93409-2770. Vull una, vull 10, vull un talonari, vull 5, el que sigui, llavors els enviarem a casa.
Vull parlar amb Núria Ortín.
Ah, també.
També.
Ens truquin. I si no, la gent que ve físicament, aquí a la recepció tenim tots els talonaris.
Molt
així
bé.
Que així, doncs...
Doncs recordem l'adreça Ràdio Estel, Comtes de Belloc, 6769, al costat de l'estació de Sant Andreu. Estem aquí.
I dir que el sorteig es farà, que ara veig un error a la web, és dilluns, dia 30, no dimarts.
Vinga.
Xavi, no és per res. Perdona, és que ho acabo de veure, tenim aquí l'ordenador, i dic, quan és el sorteig? Es fa el dilluns, per què? Pregunteu, per què un dilluns? Té una explicació. Perquè el mateix dilluns es tanca el setmanari de Catalunya Cristiana, i el mateix dilluns ve el notari aquí a les 10, fem la foto i llavors ho publiquem en els mateixos, en el mateix Catalunya Cristiana, els números guanyadors ja ho diem per Ràdio Estel. Si la gent no s'ha d'esperar una setmana.
Si voleu, mira.
Ah, llavors ja tothom està al lorito.
Fem el sorteig en directe.
Clar.
Què et sembla?
Sí, el primer cafè, o 3:15, no?
Direm al notari que vingui abans i llavors el podem donar. Sí. Llavors sabrem els números que avui els guanyadors, doncs, la gent que hagi comprat ha d'estar més atents.
Núria, que vagi molt bé per Montserrat aquest cap
de setmana. Us expliquem la setmana vinent.
Si us plau, eh?
I bon cap de setmana a tots.
Moltíssimes gràcies. Ara ja s'ha de passar el fred una
ja
mica,
està,
no?
Millor,
que sí.
Sí, molt bé. Molt aquest bé. Caliu amb tanta dona.
Clar, home, aquí, un caldo de cultiu.
Ai, perdó. El Xavi em va fent caretos.
Vinga.
Bon dia a tothom.
Molt bon dia, Núria Ortín.
Adéu, adéu.
Ràdio Estel.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 17 al 24 de juny, pelegrinatge a Terra Santa. Seguirem les petjades i els viatges de Jesús per sentir el que va dir i com ho va dir, amb el suport del prevere que ens acompanyarà des de Barcelona. Ho actualitzarem, ens implicarem i ho celebrarem. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons. Per exemple, ara tens llucet de palangre del Cantàbric a 7,95 euros al quilo. Acostuma't als nostres bons preus. També a Hipercor Ponés, recorda, llucet de palangre del Cantàbric per 7,95 euros al quilo.
El posi, amb Miquel Albert Soler.
A nivell social i polític, si vivim en una estructura democràtica, també tots i totes tenim el dret a decidir el nostre entorn. Quins governants volem? Quin tipus d'estructures organitzatives? Quins models culturals? Etcètera, etcètera. Això ho fem a través de les urnes, les propostes oficials, les manifestacions pacífiques al carrer, les opinions personals o públiques, etc. I en una democràcia madura, qualsevol d'aquestes modalitats hauria de ser viscuda en absoluta normalitat. Quan alguna d'elles espanta, és senyal d'immaduresa democràtica. Com veus la nostra democràcia actual? En quin grau creus que cadascun de nosaltres podem contribuir en la seva maduresa?
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous de 3 a 4 de la tarda, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Conduït per Carla Gràcia i amb el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i l'Agència Catalana del Consum. Plusvàlua, els dijous a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. El món de les herències, un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93 246 60 96.
No, 52 minuts, ja la tenim aquí a la Maria Elba Rojas, pobra que estàs bufagant. Maria Elba, hemos tenido problemas,
bueno,
¿no?
Bueno, el día arriba de lluvia se complica todo el tráfico.
Barcelona es torna boja, ¿eh?
Sí, sí, tremendo. Pero bueno, hemos llegado.
Vinga, va, doncs anem per feina, que avui ens volies parlar del Marmessor, que recordem és la persona encarregada de fer complir i d'executar la darrera voluntat d'un testador. És així, Maria Elba?
Exactamente, sí. El Marmessor, en castellano le llamamos albacea, y es aquella persona de confianza, ¿eh? De nuestra confianza, a la que le dejamos una serie de encargos para después de nuestro fallecimiento. Los encargos más habituales, pues repartir la herencia, pero pueden haber otros. Por ejemplo, en el caso de que tú quieras que te incineren, hay algunas personas que desean que con su ceniza se haga algún diamante, alguna vez os lo había comentado, y el albacea o marmessor sería el encargado de que se respetara esa voluntad. O, por ejemplo, caso sería, sí, que me den de baja las redes sociales.
Que ahora que sería muy al día, ¿no? De la actualidad.
Nadie se preocupa de este tema, queda el tema colgado, fallece una persona y sigue en activo, por ejemplo, la página web, el blog, etcétera, etcétera.
Maria Elba, ha de ser un advocat, el marmessor, la figura del marmessor, sí, o pot ser qualsevol persona?
El marmessor o albacea tiene que ser una persona de confianza. Habitualmente, cuando tienes suerte, son miembros de tu familia. Alguno de tus hijos, tu hermano, tus padres, un buen amigo. Pero si no tienes esa persona de tu plena confianza, sí que hay que encargar esto a un abogado que se dedica a herencias, que sea de tu confianza, evidentemente.
Per tant, aquestes classes de marmessor que existeixen són aquests, no? Un germà,
No. Cuando hablamos de clases, sí, nos referimos a un albacea universal,
vale,
que pueda encargarse de toda la herencia, incluso de pagar los impuestos, o bien de alguien que se haga cargo de algo en concreto. Por ejemplo, el tema de quiero que haga un diamante con mi ceniza. Sería una albacea particular.
¿Això t'ha passat, Maria Elba, això sí. del diamant?
Sí, sí, sí.
Sí. Molt bé. I, per tant, una altra pregunta que ens ve al cap al voltant d'aquest tema. Quants marmessors o quantos albaceas podem designar? Un o més?
Bueno, lo habitual es que se designe solamente uno, pero podemos designar a más. Por ejemplo, en el caso de Michael Jackson, ya sabéis que designó a dos albaceas. Uno de ellos era su abogado de confianza, pero otro era un amigo de él. Siempre podemos designar a los que queramos, pero claro, hay que tener en cuenta que luego hay que compensarlos económicamente a estos señores. Entonces, claro, mientras más pongas,
clar, bitxo,
más se gastará.
Bueno, Michael Jackson no crec que hagués tingut massa problemes. Però on s'ha de fer el nombrament d'aquests marmessors?
Sí, el nombramiento se tiene que efectuar en testamento. También existen otros documentos relacionados con el mundo de las últimas voluntades, llamados codicilos y memorias testamentarias, pero el mejor documento es el testamento notarial, ¿eh?
Uh-huh. I en el cas de que ens nombrin albacea o marmessor, nosaltres ho hem d'acceptar el càrrec?
Sí, és un cargo voluntario. Por eso siempre es aconsejable a la persona que tú quieres encargarle este trabajo previamente preguntárselo. Si le dices a tu hijo mayor, tu hijo pequeño, al que tenga más confianza, le comentas, oye, me gustaría que tú te encargaras de hacer el reparto de la herencia para que los hermanos no se discutan. Siempre hay que preguntarlo, ¿eh? Porque si no preguntas y luego no aceptan, pues te quedas sin albacea.
Claro, ¿qué pasa?
En ese caso, pues no hay albacea. Tendrá que repartir la herencia los herederos. Uh-huh. Tendrá que ponerse de acuerdo para hacer el reparto.
Vale, ¿y estem obligats a ser-ho o no?
No, és voluntari. No. És voluntari.
Val,
sí, sí.
Val. O sigui, sota cap concepte no ens pot obligar ningú.
No, de ninguna manera. Que va.
Què passa amb les despeses del marmessor? Qui les paga?
Claro, mira, el cargo se tiene que compensar de alguna manera. En algunos casos es gratis si se ha dicho en el testamento que el cargo tiene que ser gratis, que no vas a cobrar nada. Uh-huh. Normalmente es un heredero que puede ser albacea también, puede ser las dos cosas a la vez. Pero se puede pactar la retribución económica en el propio testamento. Si alguien se olvida de pactarla, ojo al dato, porque hay una retribución prevista en la ley, que es del 5% del valor de la herencia, del valor líquido de la herencia. Y en herencias importantes, pues el 5% es bastante dinero. Ser albacea da trabajo, ¿eh? Da trabajo porque si tienes que vender propiedades, primero tienes que buscar al tasador, luego tienes que buscar al API, luego ir a firmar la escritura de compraventa, luego repartir los dineros, luego pagar el impuesto de sucesiones en nombre de los herederos. O sea, tiene su trabajillo, ¿eh? Por eso que siempre es bueno una compensación económica. Aunque el 5% quizás es un poquito alto, ¿eh?
És bastant alt, no?
Sí, sí.
I en quin cas convé designar a un marmessor?
Mira, tú siempre que veas que tus hijos, siempre tiene que haber más de un heredero, evidentemente, uh-huh, ¿eh? Y cuando veas que tus hijos o la persona que tú vas a designar heredero o herederos, ya no habrá buen feeling entre ellos, es mejor que para evitar conflictos que nombres un albacea, aunque sea un hijo de tu confianza. Uh-huh. Es muy importante. Para que no queden los hilos sueltos. El albacea es una persona que evitará conflictos porque él se va a limitar a ejecutar voluntad de una persona que le han hecho un encargo porque ha sido su amigo, una persona que se tiene mucha confianza. Uh-huh. Es muy interesante.
Maria Elba, hem de dir que bé, avui ha estat així més ràpid, diguéssim, però si als nostres oients els hi ha quedat algun dubte o el que sigui, poden trucar al Bufete Rojas, Sara, al telèfon de contacte que us donem tot seguit.
Doncs sí, el 93 246 60 96 93 246 6096.
A banda, avui també us podem oferir una altra via de participació a la secció El món de les herències. Podeu participar a través de la web radioestel.cat. A la banda dreta podeu trobar doncs una columna doncs allà que podeu deixar el vostre comentari fent una pregunta sobretot determinant que és pel món de les herències i la Maria Elba doncs la resoldrà.
Exacte.
Moltíssimes gràcies, Maria Elba Rojas. Que vagi molt bé la setmana. T'esperem d'aquí 15 dies.
Sí, si us parece podemos hablar de ¿qué ocurre cuando una persona fallece sin haber hecho el testamento?
Molt bé, doncs ens sembla perfecte, vale. Sara. Vinga, que vagi molt bé. Bon dia, Maria Elba.
Adeu.
Heu escoltat El món de les herències, amb Bufete Rojas. Descobreix-nos a bufeterojas.es.
I ens acomiadem amb el Brian Adams, amb aquesta cançó All for Love, Mercè.
Que vagi bé. Fins demà a les 8.
Fins demà.